9:32 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir a l'estudi Ramon Barnils. És dilluns i, per tant, tenim amb nosaltres Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó i Narcís Clavell. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Fèiem broma perquè les enquestes semblen que indiquen que el Partit Popular tindrà una majoria absoluta més que consolidada a partir del dilluns, i fèiem broma amb el Narcís sobre si es volia exiliar a partir del dia 21 de novembre. Narcís.
Doncs sí, jo tinc molta por. I, verdament, ja vaig dir-ho en una altra tertúlia, que crec molt poc en la intel·ligència col·lectiva dels catalans i que tots aquells que es van manifestar, que es manifesten com a 40 o 50% independentistes, tots aquests van després molts a votar pel PP, per partits que no porten, no solament no porten la independència en el seu programa, sinó que van contra la independència. Aquells que van firmar 5 milions de firmes contra l'Estatut, els que han recorregut constitucionalment l'Estatut i que van contra els fets diferencials de Catalunya. No dic contra Catalunya, perquè sé que em retoparàs, sí, però sé contra el fet diferencial de Catalunya. Per la qual cosa no els entenc. I, per tant, sento vergonya aliena i no em puc refugiar perquè, escolta, no tinc on tallar, però sí que em refugiaré, fotré una closca sobre meu i que la política, pues, que la portin nosaltres.
Jo penso que els catalans, la intel·ligència cadascú té la seva, uns en seran més i uns altres en seran menys, però el que sí, no en dubto, és del sentit comú dels catalans. I
que és el menys comú de tots els sentits.
Sí, però que té forma, que té forma, i que quan hi ha uns problemes gravíssims a l'economia, no només a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, i si m'apures a nivell internacional, doncs que aleshores el que es miri, el que es prioritzi és com sortir-ne, doncs jo crec que es fa molt bé.
I tu creus com el PP sortirà? S'ha
sí,
fet propostes?
Mira, entre d'altres coses, perquè dins del PP...
Jo sabia que no ha fet cap proposta.
Crec que hi ha uns tecnòcrates, o sigui, s'està parlant de... S'han d'incorporar tecnòcrates a l'hora de dirigir els països, perquè el que no pot ser és que hagin hagut aquesta mena de polítics que siguin com aquells farians que anaven pels pobles, no?, venent-nos aquell medicament Crecepelo i que la gent li comprava i s'ho creia. I és el que ha passat ara. Què voleu? Això teniu i més, i més, i més. I ens han portat amb uns números insostenibles. Per tant, això s'ha de resoldre. I en aquest cas, doncs, jo sí crec amb els tecnòcrates, amb els gestors, de debò, que posin les bases per sortir-ne.
Té molt poc camí. Un camí molt curt al govern espanyol per assabentar la crisi, molt poques coses.
Es poden fer coses.
Pasqual.
Bé, jo no m'exiliaré, sinó que estaré amatent a veure tots els canvis que hi vagin a venti a partir d'aquí. La veritat és que el primer canvi és el canvi de govern. Jo crec que el canvi de govern és indefectible, vull dir, és precís que hi hagi un canvi de govern. I això ja no solament de governant, sinó de govern.
I de colors també.
De colors també. I per què dic de colors també? Home, perquè si el candidat és el Rubalcaba, que ha sigut un dels que ha col·laborat amb que hi hagi la desfeta que hi ha hagut, entenc que no, si haguessin presentat un altre candidat socialista, no t'ho sabria dir. Presentant en el mateix que ha fet de cuiner en tots aquests temes, crec que ha d'haver-hi un canvi de govern, i com deia el Narcís, i de colors. El canvi de govern, per tant, passa per passar al PP. Que el Rajoy és el millor candidat, bueno, segurament serà millor que algun i pitjor que d'altres. No el veig una persona, no és el líder que jo m'agradaria que vegis que t'empenta, que s'arremanga i que d'allò el veig més tou. De tota manera, esclar, tonteries tampoc no em diu. O sigui, comencem per aquí, dius, home, almenys tonteries no en diu. El que va dir dels tecnòcrates, diu, ara no és l'hora dels tecnòcrates, sinó dels presidents que siguin bons. I dius, sí, i on és aquest, no? És evident que siguin presidents que siguin bons, però que siguin tecnòcrates. I jo estic convençut de que si algun partit ens pot treure d'això, és el PP, d'això no estic convençut. Ara bé, què passarà a Catalunya? Ei, això ja són figues d'un altre paner. És evident que a Catalunya ens interessa que Espanya vagi bé. Però és evident que no ens interessa que perquè hi hagi aquest partit, perquè per funció d'Espanya, a nosaltres ens vagin retallant cosetes. I veurem les retallades. I amb això també estaré molt amatent a veure les retallades que hi haurà.
De fet, Rajoy ha dit aquests dies en campanya, no sé en quin acte, sinó de València, que no hi haurà cap mena de tracte diferenciat per a Catalunya. Ja ho ha dit.
No, però també ha explicat que és molt sensible a la realitat catalana i, a més, és una persona que se li coneix el seu talent. Diguem-li, poc conflictiu, és una persona d'un consensos...
Un tio recollir 4 milions de firmes d'Espanya contra l'Estatut.
Escolta'm, això té... aviam, quan hi ha una norma, una llei, doncs que està fora del que és el contingut de la Constitució, està molt bé, doncs aquesta llei passi per el, com es diu? Per el Tribunal Constitucional, sí, el Tribunal Constitucional i que es valori. Per tant, l'únic que es fa és esperar a que es pronunciïn i es diguin, i això no ens ha de fer cap mena de por.
No, perquè esperar,
quan un,
perquè no
mira,
té, no...
quan un està, diguem-li, ajustat a la realitat, a la justícia, al correcte, a mi no em fa por que hi hagin policies. Què em poden dir? Si m'ensenyeixo el correcte. Per tant, si és així, l'únic que faran és donar-nos la raó. Hem de pensar que, per exemple, Convergència en el seu moment va recórrer alguna de les lleis a nivell espanyol. No sé si va ser la LOFCA, no?
No, i tant.
La LOAPA. Escolteu-me, què ho vam veure malament? Se'ns va donar la raó. Doncs què passa? Per què aquesta por amb el Tribunal Constitucional? Si de cas
no,
potser...
No, és una realitat.
Si de cas,
quan ignores,
que fos més independent. Perdona, o sigui, li demanaria una mica més d'independència.
Oh, però sí, ja prou, bueno. Perquè una mica més vol dir que si el tribunal ja per definició, com dius tu, no és independent, no val la pena. Està subjecte a la política, al Partit Popular i subjecte al Partit Socialista. Van dictaminar una cosa que estava refrendada pel poble. Per tant,
també,
el poble està
també
per sobre.
Proposa, també proposen les altres forces polítiques. Sí,
no,
home,
dos, no?
No. Escolta, el Tena ho va ser del...
No, era el Consell Poder Judicial. López Tena, bueno, Consell de Poder Judicial, no el Tribunal
Constitucional. Hi ha l'altre, que sí havia, que ho és, que ara no em surt el nom tampoc.
Sí, hi havia en Gai.
Gai.
Però no estava, no, estava aconsellat per Convergència, però va nomenar el PP. Ai, el PSOE, el PSC. Exacte, no era competent.
Doncs aleshores ja hi ha
però un tribunal desacreditat, un tribunal que no té cap de sortida.
Hi ha forces que es compensen. A mi m'agradaria més que es poguessin
triar. Fa 4 dies vaig veure a la televisió el judici de Nuremberg, l'Alec Baldwin, i vaig pensar, aquests que estan sentats aquí haurien de ser tots els membres del Tribunal de Justícia d'Espanya. I tota la justícia espanyola, o el 90% de la justícia espanyola. Sempre he dit que no havia passat els sedars de Nuremberg. La justícia, que és el tercer poder de l'Estat, està totalment antidemocràtica i està endogàmica i està encara hereus
jo
del
no
franquisme.
De fet, l'Audiència Nacional depèn com, segons quines perspectives.
L'hereu nacional és la seva Tribunal d'Ordre Públic.
Tens la sensació de sabrans el que votaran abans de que es produeixi.
Un aspecte que han introduït a la tertúlia i que també ens porta a parlar d'Itàlia és el fet de tenir governs formats per tecnòcrates. Com saben, a Itàlia el nou cap de govern podria presentar avui els seus ministres i, que és el senyor Monti, i es remarca que inclourà un govern amb tecnòcrates. De veritat, són necessaris aquests tecnòcrates a primera línia política o precisament necessitem polítics que siguin aquells que marquin les línies que han de dirigir un país? I, sobretot, una cosa que ha dit el Narcís, disposen els estats en l'actualitat, tenint en compte el context europeu, de prou instruments i eines per a la recuperació econòmica? Per exemple, no podem devaluar la moneda perquè disposem de l'euro i no podem devaluar la moneda. És viable un context on es pugui sortir d'aquesta crisi amb govern de tecnòcrates i tenint en compte aquestes eines que tenim?
Jo el primer que diria és que quan hi ha una persona que està malalta, el que falten són metges i no psicòlegs. Val? Perquè vull dir, qui l'ha de curar són els especialistes. No?
Les malalties mentals són malalties també, eh?
Aleshores faltaran psiquiatres.
Psicòlegs també.
El Pasqual.
Bé, jo d'aquest senyor, del Monti, tinc dos punts negatius i després comentaré el que estàvem dient. Els dos punts negatius és que em sembla que aquest pràcticament ens els han imposat els americans. Vull dir, el Lehman Brothers o el Goldman Sachs. Va dir, escolti, que veuríem amb molt bons ulls que aquest senyor fos el president i dius, bueno, doncs el cap de govern d'Itàlia, potser així les borses americanes aniran millor, potser tindrem més bona relació, però clar, és un punt per mi relativament negatiu. El segon punt és el dictamen de la MAT, de la línia d'alta tensió, que ell va fer de mitjancer. Va fer de mitjancer fent 30 no sé quants quilòmetres de cable. Sot. Crec que no va conformar ningú. Per tant, a mi em sembla, en aquest aspecte, una mica negatiu. Ara bé, efectivament, calen tecnòcrates o calen presidents de govern bons? Bueno, jo penso que aquest, no sé si va exactament com a tecnòcrata pur. Suposo que va com a president d'Itàlia, com a cap de govern d'Itàlia, però efectivament és un tio que en sap, es veu que la toca, és una persona que la toca. Ara bé, té molt marge, que és una mica el que preguntaves tu, té el marge que li donguin la Merkel i el Sarkozy, vull dir, perquè és que, i els mercats, Diu, miri, si fa això, això pujarà. Si fa l'altre, això pujarà. Bueno, doncs anem a fer que això pugi. Per tant, jo crec que tenen poc marge, però com a mínim tindrà l'experiència de fer-ho o potser de debatre les mesures que li imposin.
El mercat es guia molt per la credibilitat. Sí. Dir, els diners el que no volen són, no sé, coses flotant en l'aire, inseguretat i així. Si més no, doncs aquest senyor doncs, el que té és això, credibilitat. Vull dir, una persona formada, que en sap, i d'entrada el senyor...
Super Mario, em sembla que li
va. Exacte. Super Mario perquè li va plantar molta cara a Microsoft sí. En un moment quan ell era comissari de la Comissió Europea.
Sí, sí. Aleshores, jo penso que tant la senyora Merkel com el senyor Sarkozy doncs, li faran confiança.
Sí, segur. Però
adoleix, aquest senyor adoleix d'una cosa molt des de l'origen, és el pecat original, que segons tu, tots els humans... Però aquest cas és especial perquè no té el recolzament democràtic de no ser un càrrec electe. Tot el seu govern sí. No és un càrrec electe. I el Monti tampoc és un càrrec electe. Sobre els tecnòcrates o els càrrecs, jo crec que poden haver-hi polítics que són els que saben prioritzar la despesa i buscar què és el primer, què és el segon i què és el tercer, i per això s'ha de ser un polític, i pot ser també dintre la política, i segur que hi ha tècnics bons amb hisenda, amb economia, amb tot, amb inversions. Per tant, crec que hauria de ser uns tècnics sols, una tecnocràcia, per mi, és dolenta.
No,
ara, dintre de que són encara polítics,
sí.
És com, per exemple, diré, el director d'un hospital. El director d'un hospital no és necessari que sigui un metge, un tècnic de metge. No. Però pot ser un metge si és... també sap gestionar.
Però és,
si té les dues condicions, estupendo. Si és un polític i tecnòcrata i sap de tècnica, estupendo. Que aquí a Espanya som polítics i de tècnics no saben res.
Jo és que el que penso és que un pot ser molt bon...
El millor del Monti és que has fotut fora o que gràcies a ell s'ha fotut fora aquell estúpid del Berlusconi.
Bueno.
Perquè es pot ser estúpid i ignorant, però les dues coses a la vegada no. I aquest era les dues coses
bueno,
a la vegada.
De totes maneres, tot i que no té la meva simpatia, vull dir, no només se li pot veure tots els aspectes negatius. En té molts, però també n'ha tingut de positiu.
Sí.
Pues el
Berlusconi.
El Berlusconi. Sí,
el Capdill també.
Sí. A mi no m'agrada, generalment a mi no m'agrada parlar d'una manera tan negativa de les persones, entre d'altres coses perquè la majoria d'italians els va votar, així els hi ha anat. Però bueno, passo d'ell, no? Jo el que sí que vull dir és que crec que un tecnòcrata pot ser molt bon president. No té per què ser tecnòcrata amb el president, Tot el contrari. Per mi, segurament, serà més bon president. Aquell ja no es va tant per la imatge, no? Hi ha hagut èpoques, hi ha hagut polítics que s'han votat per guapos.
Home, i tant.
Quina pena.
Sí.
Quina pena, vull dir, no per el que saben, no per el que poden aplicar, no per el que poden donar. Doncs, per mi, està molt clar. Tecnòcrata, sempre.
Pasqual.
Bueno, no, jo crec que l'ideal és un polític que sàpigui de tècnica i que l'elegeixi el poble. Que això és una mica el que va dir el Rajoy, que amb això estic completament d'acord amb ell. Diu, home, no és el moment, és el moment dels tecnòcrates, sí, però millor que sigui el del president que sàpigui de llonces i que el surti elegit pel poble. Aquest senyor Monti no ha sortit elegit pel poble. Ara, no sé si posem... O sigui, el tema és que no sé si posem masses esperances en aquest tema, perquè jo no en tinc ni idea, i vosaltres suposo que encara tampoc, de com ha anat la borsa avui. Però realment, si es baixa... Si veus que la cosa va bé, dius, bueno, doncs benvingut sigui. De tota manera, sobre aquest tema, Josep, si em permets, volia fer un petit comentari, que no sé el que estic dient en aquest moment, Però vull dir, a la primavera àrab van canviar tots els caps d'estat, diguem-ne, del Mediterrani cap al sud. Però hi ha una primavera, que no sé com, una primavera europea, que estan canviant un munt d'estats d'Europa. Estan canviant, o sigui, la primavera ara va ser perquè aquell senyor, aquell nano es va cremar i tal i qual. Aquí no sé si és perquè ens han cremat els mercats o que sigui. Però vull dir, us heu donat compte de que estan canviant un munt de caps d'estat d'Europa?
Sí. Irlanda, Islàndia, Espanya...
Faré propaganda, però us recomano la meva columna per demà perquè precisament és una de les coses que poso, no?
Espanya també. Aviam,
començant Espanya, Portugal, Irlanda, Grècia...
Exacte, Islàndia.
Irlanda, i Espanya també. Al punt avui... Les eleccions aconsegueixen els mercats.
Al punt avui fa precisament un reportatge que surt en portada que parla dels 16 caps d'estat que han caigut a causa de la crisi. No directament a causa de la crisi, però com la crisi, amb el context que comporta, implica que el seu partit... tingui poques esperances electorals, o com per exemple a Itàlia que...
Però la fumó del cas és que els controladors i els mercats no han sigut regulats. Estats Units es nega la taxa financera de moviments de capital i encara sortirem de la crisi amb els mateixos pecats d'origen que tenim amenaçat.
Però dic, és un moviment a analitzar aquest, com és que ha passat tot això, o sigui, com es pot provocar aquesta debacle, no? I no sé com els historiadors...
Tu creus que dos o tres agències de qualificació poden anar a esforçar un país com Itàlia?
No.
Poden fer perquè s'ha equivocat
aquell...
Aviam,
no és l'agència de qualificació. L'agència de qualificació et diu... mira, aquells que volen deixar diners, aquells que tenen diners i volen deixar diners, doncs jo recomano aquí hi ha perill, no hi ha perill, i en base a què ho fa?
Però té un poder absolut.
Un moment, en base a què ho fa? Diuen, bueno, aquest país... té un deute, té aquest volum de deute i aleshores està creixent o no creix, per tant la possibilitat de que torni aquests diners és molt petita o per al contrari és molt gran. O sigui, no són els dolents els que anuncien la situació. Qui són els dolents és quins han portat aquesta situació, i quins han portat aquesta situació són aquells polítics que no, diguem-li, que no han tocat de peus a terra, s'han elevat per sobre del bé i del mal i han començat a donar
dèficit
tot el que els hi sembla. Home,
de fet, l'origen de la Unió Europea, quan algú llegeix i després veu com es posa, diguem-ne, en funcionament l'euro, veu com països com Grècia van entrar amb els números totalment maquillats i també amb la complicitat, diguem-ho tot, de les grans potències com Alemanya, que en aquell moment ja els convenia per ampliar el mercat. Per tant, el pecat original, que és la frase que li agrada tant al Narcís, però també hi és de l'origen. És a dir, aquestes economies es van incorporar sense estar preparades.
Però no és hora de regular i tot el sistema financer. No és hora, per exemple, que Europa, que ja té els 17 membres de l'eurozona, no siguin regulats per un mateix criteris econòmics. Perquè els estats, quan eren sobirans, tenien el seu propi banc. Podien emetre moneda, podien fer préstecs al propi govern, podien fer moltes coses amb un preu econòmic, podien fer el que volguessin. Avui dia no poden fer-ho. Per la qual cosa jo pregunto, no és hora d'unificar que les polítiques fiscals, les polítiques taxatives de l'impost, totes siguin regulades pels 17 que porten la mateixa moneda?
Sí,
això és absurd. I si no es fa, no se sortirà de la crisi. I bé, s'ha de regular i s'ha de penalitzar els bancs, s'han de regularitzar, no es pot deixar aquest neoliberalisme que existeix, que els bancs poden fer el que vulguin, treuen diners públics, socialitzen les pèrdues, i privatitzen els beneficis.
Reben
això no hi ha dret,
públics,
home.
Públics que van a comprar deute d'aquell país que els hi ha deixat, i de totes maneres no els bancs sinó les caixes.
Doncs pregunto, o sigui, per què no es regula tot això?
És que
no
sempre
regula?
Parlem dels bancs també com els dolents.
Jo parlo
no
dels bancs,
senyors.
I parlo de les entitats financeres.
Però és que no són el mateix. Ja
també
hi ha una
mateix
responsabilitat política molt
escolta,
important.
Parlant,
fins ara, qui els hi ha interessat això ha estat els governs. Els hi han interessat per tenir molts diners. Tot el boom immobiliari, gran part, qui li ha interessat ha estat els propis governs, que s'han anat nodrint d'ingressos i d'ingressos.
Sobretot a dos governs, a Irlanda i a Espanya, amb el immobiliari cap més, perquè va haver un moment que Espanya construïa més pisos que Alemanya, Itàlia i Anglaterra junts, i França.
Bueno,
això és molt greu.
Acaba Lourdes i el Pasqual.
No, doncs això que deia, vull dir, es plantejava l'altre dia, sentia a un component del Parlament Europeu, no? Penso era d'Esquerra, i el que deia és, aviam, s'ha deixat la situació a Grècia, se li ha permès, i en lloc, diguem-li, d'aquestes retallades que parlen a la gent, se'ls hi ha seguit venint material bèl·lic, no sé, o sigui, tota una sèrie de compromisos per part del govern grec que havien de pagar els alemanys, quan potser això no era el que més convenia, però... Què és el que passa? Hi ha interessos moltes vegades dels governs, perquè mentre van rebent diners, que així després poden gastar molt i aparèixer com els estupendos i fantàstics gestors, doncs ja ho van permetent tot això.
Pasqual.
Jo la meva teoria és que la moneda única, que va ser molt diguem-ne, molt maco poder entrar dintre de l'euro i tal i qual, i a més surts a l'estranger i sempre pagar-se la mateixa moneda i surts a no sé què, tal, va ser molt divertida, però absolutament insuficient. És a dir, no sé com en els gurus, en els savis d'economia, no se'ls hi va ocórrer que una moneda única, només pel fet de ser única, no n'hi ha prou. Que darrere ha d'haver-hi una unitat fiscal, ha d'haver-hi un altre tipus de coses. Per tant, estic sospirant, i m'agradaria veure-ho, que hi hagués un Ministeri d'Economia Europeu. perquè ara en el Berlusconi es veu que era els de l'FMI, que bueno, que aquest pàjaro també em sembla que, bueno, el Draghi aquest em sembla que també es porta l'oli, però és igual. Era el que havia de vigilar. Per comptes de ser el Fons Monetari Internacional que ha de vigilar això, és per les polítiques fiscals, per les polítiques financeres, pels pressupostos, etc. Qui ha de vetllar és un ministeri europeu, que evidentment es perd sobirania als països. Sí, senyor, es perd la sobirania. I d'aquest tema que ara deia la Lourdes, de tots aquestes... aprofitar totes les dàdives que hi havia, tot allò, és molt difícil renunciar. Perquè jo recordo aquí a Sant Cugat que hi havia alguna subvenció per algun fet concret. I vaig dir, no, això a nosaltres no ens aprofita. Jo, què vols que et digui? Si et fan una subvenció per fer pistes de hockey sobre patins i en tens, doncs dius, jo això no em cal. Bueno, la gent es posa, però com no ho aprofites? I com no sé què? I després venen les típiques trampes, que llavors dius, espera, que direm que fem una pista de hockey. Recordo un cas característic que l'explico en plan d'anècdota, i és que una senyora va fer una donació d'uns terrenys, em sembla que era a Les Planes, i va dir perquè es fessin una ermita, una capella o no sé què. I llavors nosaltres, per comptes de fer una ermita i una capella, vam fer un camp de futbol, que és el que necessitava Les Planes. Però un moment, però li vam deixar un cambril per la Mare de Déu, perquè llavors hi ha el camp de futbol amb el cambril. Perquè
I
no perdés...
camp de futbol es deu dir Santa Maria a Les Planes.
Jo
que
sé, alguna cosa així. I deixes, li vam preguntar al secretari, perquè el que vull dir és que llavors sempre busques de fer la
Això és frau de llei.
Sí,
ostres.
Sí,
potser ha prescrit ja, però...
Segur
que sí, no... Això es fa molt. Es fa molt. No, sí.
Tu creus que ara estem per fer capelletes o camps de futbol?
Pues no ho facis res, però vull dir...
Home, no, no, perquè
perdíem el terreny. Vull dir, aquestes
esclar,
coses... Llavors,
zones...
qui renuncia a aquestes
El problema de que has dit això del Ministeri d'Economia de conjunt, sí, és de que les institucions europees adoleixen d'una manca terrible de democràcia.
Clar,
el president de la Comissió Europea no l'ha escollit ningú, el govern d'Europa no l'ha escollit ningú, i no hi ha... O sigui, el no haver-hi democràcia, a mi no
que estem d'acord.
Ja em molesta, i que Europa no és democràtica. I que hauríem de tornar una altra vegada a l'Europa, a la idea originària de l'origen, de l'Europa dels pobles i deixar l'Europa de les nacions. Que cada vegada et sentis menys estat, i més Europa.
Sí.
I que dit Europa reconeixi el poble català i també el poble castellà, per què no?
I tant.
I el poble francès, i el poble breton, i això són, i el poble alsacià, i el poble occità, i el poble de
I Cossa. I ens prendríem les eleccions europees i
d'una
molta...
altra manera, però clar, no poden haver-hi, diguem-li, les vaques sagrades aparcades al Parlament Europeu.
Exactament.
Han d'anar-hi les primeres espases.
Sí,
i a més, jo penso que no hem de renunciar a Europa.
El Parlament està a Estrasburg, imagina't, i el govern està a Brussel·les.
Sí.
Han d'anar a Brussel·les a Bèlgica, a Estrasburg contínuament i gastar-se milions i milions. Bueno, això també passa aquí a Espanya, perquè serveix el Senat. Són 300 milions de pessetes que haurien de poder...
S'ha de racionalitzar. No, i a més, jo penso
que
és una cosa.
És una segona càmera que s'ha de
subir. El que no es pot és...
I el Congrés també.
Renunciar a tenir una Europa comú, una Europa unida, perquè... penso que era ahir, no? Estats Units i els països asiàtics fent una nova... un nou espai
de
lliure comerç i tal. Aviam, nosaltres jo penso que si tenim una mica de força ho tindrem en conjunt.
Naturalment.
Ho tindrem en conjunt per poder anar a negociar i a plantejar.
De fet, els defensors de més convergència europea, per exemple, que podria ser una traducció, un ministeri d'economia europeu, posen l'exemple ara de Califòrnia, que els Estats Units està vivint una crisi brutal, similar a la de Grècia quan es tenen en comptes les dades, i com la Reserva Federal disposa de molts més instruments que, per exemple, el Banc Central Europeu, això els permet intervenir i evitar que s'arribi a una situació de col·lapse com la que està vivint Grècia. Per tant, els defensors de la Unió Europea més integrada, a vegades es posen l'exemple dels Estats Units, i parlant dels Estats Units d'Europa.
És que nosaltres tampoc tenim un Banc Central Europeu, i el Banc Central...
Sí, bueno, el Banc Central
existeix
Europeu
com a tal,
sí que el tenim.
Existeix com a tal, però...
Només per devaluar
el
tipus d'interès i res més.
Exacte.
Bueno, té les seves funcions i
no
tenen...
té capacitat fiscal, no tenen capacitat de
bitimoneda
ni de res.
És que no ho és. Sí, el Banc Central Europeu sí, qui no ho té són les delegacions al Banc Central Espanyol. Si ho ha de fer a través de... Li diu el Banc Central Europeu, és el Banc Central Europeu
però
qui estableix la política monetària.
Té unes limitacions.
No, ell té la política monetària, no té la política fiscal. Però tot i amb això, amb el tractat de Maastricht, on te posava que el dèficit públic tenia que ser com a màxim del 3%, aviam, no, diguem-li, no hi ha una política fiscal, però en certa manera hi ha un intent perquè, clar, amb els pressupostos tenim uns ingressos que provenen dels impostos. Si el dèficit no pot ser superior al 3%, exemple, doncs sí. En certa manera, si vols gastar, hauràs d'ingressar més. I, per tant...
Sí, però quines armes té?
No, l'únic que ja et dic, que és el... Home, pot estar... ell, en quan... Sí que té manera de sancionar amb els països, diem-li que s'escapen del que han de fer. O sigui, la inflació teòricament no podia ser superior a un punt i mig sobre la mitjana dels països que tenen una tassa d'inflació més baixa.
Sí, però això és com la sindicatura de comptes, tu, que tots han de passar a la sindicatura de comptes, no sé què, i després la sindicatura de comptes ben pocs cops sanciona els...
Perquè la gent no fa les seves funcions.
Sí, d'acord,
perquè la gent sembla que li té por al sí. que mana, al que ja està, sí. i el que es descara, assenyalant moltes vegades aquell és el que els apanen i el fan caure. I passa amb els partits polítics, que quan un diu, no, jo amb això no estic d'acord, doncs tu, fora.
El que se mueve no sale la foto, Alfonso ja Guerra.
Hem de marxar, però abans els demanaria un petit comentari sobre el cas Palmarena i la implicació d'Iñaki Urdangarín, que vam tenir un registre en un local i una fundació de Sant Cugat vinculada presumptament amb tot aquest cas. No sé si s'ha destapat ja o s'ha obert la veda i es parla ja lliurement de la Casa Reial i els seus negocis, o veuen com una cosa que ja havia passat anteriorment. Tenim un minut exacte, o sigui, tenim 2 segons cadascun.
A veure, jo la primera Pasqual. Cosa és que l'únic que està
imputat
de tot això és el rei, la família reial, la família reial no està...
Urdangarín, no el rei, Urdangarín.
El rei és l'únic que té impunitat amb,
impunitat,
aquest tema.
Vale.
La família reial ja no.
És inviolable.
Que sí, si fos veritat això, crec que seria l'autèntica democràcia a Espanya. O sigui, si fos veritat que l'Urdangarín ha ficat mal calaix i el sentencien, penso que haurem començat amb un bon peu la democràcia.
Lourdes, 10 segons.
Sí, no, jo penso que sí, qui tingui responsabilitats que les afronti. De totes maneres, abans en parlàvem, la germana del rei, amb un tema immobiliari, li van fer tirar un tros de casa i va passar pel tubo.
Narcís. Això era perquè era una anècdota. Jo dic
5 segons.
Recordo fa molts anys el Javier de la Rosa, l'amic del rei, el Colón de Carvajal, que es va fotre 6.000 milions. Es va fotre 6 milions, no va passar res. I ara amb l'Iñaki tampoc passarà res.
Ho deixem aquí. Tanquem aquí. Gràcies als tres. Bon dia.